Avui, però, Ursula von der Leyen ha matisat. Mentrestant, sobre el terreny, Israel ha iniciat un seguit de bombardejos simultanis contra l'Iran i contra el Líban. Ho ha transmès l'exèrcit israelià en un comunicat. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem a més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un bot fins a el Molinar per sobre, home, si finalment se farà el Museu de l'Esport en el Molinar de Montuïri. De fet, fa molts anys que s'intenta donar-li una utilitat en aquest espai, ja s'hi va fer un ecomuseu i ara sembla que finalment se trobarà una via de sortida en aquest espai que fa 25 anys que van mantenir enrere projectes i no acaben de quallar. A més, aquesta vegada se pot fins i tot descentralitzar els serveis que estan tots a Palma, per què no fer el Museu de l'Esport a Montuïri? I així de passada visitem els nostres pobles, que és de lo que sempre defensam en aquest programa. Després parlarem d'una qüestió bastant seriosa. Parlarem amb el nostre col·laborador habitual, Pere Salvà, que catedràtic de Geografia Humana. I és que a Mallorca, concretament a Mallorca, de cada vegada hi ha menys infants menors de 10 anys. Neixen per nins, clar, és que ja han nascut, quan passen els 10 anys ja tornen adolescents, però, clar, la situació econòmica no fa, no és molt, no hi ha molta bonança perquè les parelles tinguin 5 o 6 fills com antigament. Malament antigament, de vegades només entrava un sou dins una casa. Perquè quines són les prioritats que tenim avui en dia per no voler, molt no voler tenir més fills? Òbviament, l'economia, òbviament, l'habitatge. Però han perdut un poquet el sentit del que era la família que antigament se coneixia. Li demanarem a en Pere Salvà, que és el nostre expert. Després parlarem amb els mecànics, perquè hi ha tanta falta de mà d'obra de mecànics que fins i tot l'Associació Balear d'Experts en Reparació de Motors de Nàutica i d'Automoció de Cotxos i Camions s'han plantejat ja fer fins i tot una acadèmia, ells, per formar mecànics, perquè és que no n'hi ha. En surten 30 cada any dels cursos d'FP, però és que en fa falta 1.000. Per tant, haurien de passar un cremull d'anys perquè hi hagués relleu generacional. A menys que m'ho diuen els mecànics. I després, com cada dimecres, de Maria Antònia Esquines, a la seva secció Mallorca Jove, mos parlarà dels Oscars que arriben aquest cap de setmana i, òbviament, mos interessa molt la visió de joves sobre les pel·lícules perquè no és la mateixa que, per exemple, pugui tenir un servidor. Quin cinema agrada en els que tenen 20 busques? Perquè possiblement no és el mateix cinema que els agrada en els que freguem a 60. Serà una qüestió interessant en el final del nostre programa. Així que amb Cata Jaume a la producció i en Facundo Tenaglia en el control, començam El Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Passive sensation.
L'any 98, en els temps de House, Moloco varen treure aquest rompre-pistes que se titulava Cine Back. Torno a cantar. Moloco, un grup que va treure molt poc temes per aquest recordar per aquest One Hit Wonder com Cine Back. Bé, fa 28 anys que va sortir aquest tema, l'any 98. Bueno, mira, ho fa pot se va anunciar la creació del Museu de l'Esport a Seco Museu del Molinà de Montuïri. La notícia reobri, altra vegada, és que feim en el Molinà de Montuïri, perquè és un espai que des de final dels anys 80 ha estat objecte de concursos, de plans, canvis, redefinicions. Aquest centre d'interpretació de l'esport és la darrera aposta per donar ús en aquesta inversió pública que s'ha fet durant els darrers 25 anys en el Molinà, en Seco Museu. Parlem amb Antoni Miralles, batlle de Montuïri. Senyor Miralles, bon dia, benvingut.
Bon dia. Moltes gràcies per ser convidada.
Bueno, és que mos interessa saber, perquè també hi ha una cosa que heu dit, que descentralitzar el tema dels museus és molt important, perquè tot és a Palma, és cert? Tot és a Palma, el museu d'això, el museu de l'altre. Tanta sort que són fornenos a Palma, que ho teniu altres, però...
No, i no el mourem.
Però, clar, voleu un acord amb el govern perquè gestioni l'edifici i garantir l'ús, però municipal. És a dir, no sé com estan les converses, perquè ara parlarem de la història del Molinà i de Seco Museu, però, de moment, el govern que vos ha dit...
Bueno, ja durant un temps hem tingut converses amb el govern per mirar d'arribar a un acord, de signar un conveni, que el que permetia és tant la construcció o el trasllat del centre d'interpretació de l'esport balear a Montuïri, a l'edifici del Molinà, el que coneixem per Eco Museu, però nosaltres aquest edifici té una petita part acabada, que és una sala polivalent, podríem dir, que solem emplear per cedir a les associacions per qui duguin a terme les seves activitats o per fer una obra de teatre. Aquesta sala sí que l'hem empleada, però queda molta part d'aquest museu o del que se preveu que fos un museu sense acabar. El que intentam és arribar en aquest acord, i per ell que la cosa va per bon camí, en aquest acord amb el govern per poder seguir fent ús d'aquesta sala que fins ara hem tingut a disposició perquè les associacions o l'Ajuntament mateix hi pugui dur activitats a terme, igual que hem fet fins ara.
Jo m'imagino que el Molinà de Montuïri, antigament, com que Montuïri estava damunt un cim, aquests molins que eren fariners, clar, era un bon lloc per posar-hi molins, un lloc on se recollís el vent per moldre farina. Per tant, forma part de la història de Montuïri. No se pot entendre Montuïri, segons quins altres pobles d'Esplà, sense estipin molins, que en aquell temps de desmoldre el blat eren pràcticament sagrats, i el paisatge de Montuïri no s'entén sense aquests molins, que durant 25 anys hi ha hagut un caramull de projectes. La veritat és que crec que vostè ni tan sols devia ser un al·lot quan van començar a haver-hi projectes sobre el Molinà, i s'ha dit, s'ha anat a fer que si un aparcament, que si no, però mai s'ha arribat a fer res. No sé si és que està maleït el que trobàveu el Montuïrès del Molinà, perquè mira que és un lloc maco.
Sí, és un lloc que tenim, en el qual hi tenim molt de pressi, és un espai únic amb el que comptam, i també hi ha molta gent amb iniciativa privada que ha fet feina per preservar-lo. Un d'ells és el propietari del Molí d'en Nofre, que té una espècie de museu, un espai digne de veure, i clar, hi tenim molt de pressi. Com bé dius, jo vaig néixer el 94, i en el 90 ja hi va haver un concurs d'idees per prolongar el que s'ha vingut des d'au fins al Molinà.
Exacte.
Ja va començar tota aquesta tramitació, i 4 anys després de jo néixer també se va aprovar un pla especial on s'aprovava de fer una urbanització com a de dutxa en el Molinà. Hem de dir, s'han anat fent, com bé has dit, un seguit de passes sense concretar mai. Inclús quan se va rebre diferents subvencions per construir el que és Seco Museu, no s'arriba a saber exactament el que se volia fer. Hi ha hagut moltes modificacions del projecte inicial i ara el que tenim és un edifici enorme que no tenim capacitat per mantenir-lo i molt manco de cabal-lo.
Tot recordar en aquella època en què se feien coses i després no se sabia perquè servien. Sembla que no m'ha après. Heu pensat que l'accés posterior de l'edifici, no sé si és que voleu obrir el carrer perquè s'hi pugui passar pensant en visites escolars, que això també estaria molt bé, perquè, clar, les visites escolars són el que donen vida a tots aquests espais, no?
Sí, així com també ja s'havia parlat inicialment, l'idea que tindríem ara és de connectar l'Avinguda d'Ardau amb l'edifici del Molinar, connectar aquesta part del poble amb la part alta, amb una zona més peatonal, diguem, tot i que també s'hi pogués accedir per endurir material o endurir coses en el museu, sí que seria un espai com a més peatonal, més tranquil, més... un espai lliure, diguem, un espai verd per connectar aquests dos espais, la part baixa del poble amb la part del Molina.
És que també té molta història durant tot aquest temps en aquest pla especial. Després, en aquell temps quan hi havia veïnats que recollien firmes per poder aparcar damunt l'empredat, en el famós pla Mirall, no sé si això se va arribar a fer, que se pogués aparcar a l'empedrat del carrer. Se va arribar a fer això?
Sí, en el seu moment se va empedrar gran part del poble, tant el carrer Major com plaça Major i el Molinar, m'imagino en el sentit que fos tot peatonal.
Exacte.
Llavors, hi va haver aquesta recollida de firmes i jo que recordi, bé, ja fa molt d'any que s'hi aparca.
I també, ara que parlàvem d'aparcament, l'any 2008 se varen tancar el carrer Major, el carrer Pujol i la banda del Molinar, i se va fer un projecte per fer un aparcament davant l'Ajuntament. Això se va arribar a fer?
No tenim aparcament. No tenim...
Perquè el 2008 hi havia el projecte, ara pensa. Sí. I clar, i ara, de moment, a ser com museu, vosaltres empreu la sala, com hem dit, la sala polivalent, associacions, entitats locals, l'Ajuntament hi feia actes, de moment això és el que s'hi fa, no?
Sí. Ara mateix hi ha l'agrupació de Vall de Bot, l'Estadot, el grup de teatre també, que hi fa diferents representacions, i després també és com un espai multiusos que fem servir quan necessitem un espai on hi cabi més gent.
I la pregunta que li faig a tots els baldes, sense engronar-nos els dits, per quant vos agradaria que això estàs en marxa, o creus, pensau, sense engronar-nos els dits i tirant a la llarga, perquè, clar, aquest projecte sempre duen temps. Però quant de temps pensau que a vos agradaria a l'actual consistori que passàs fins a poder dir, vinga, ja tenim el Museu de l'Esport cogestionat en el govern, es desmontuirés, però el govern mos dona una mà. Vos heu posat un calendari o millor no dir res?
No, un calendari no el te sabria dir. El que confio és d'enguany i m'atreviria a dir el proper mes, Ventura, firmar aquest conveni, aquest compromís entre les dues parts, entre el govern, no, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports i l'Ajuntament de Montuïri, perquè això sigui una realitat. Després ja estaran les seves mans i m'imagino que a final d'any, principi de l'any que ve, jo crec que se podria començar una primera part, que seria de desarronament, de comprovar l'estructura com està, i llavors sí que hi hauria una segona part, que ja seria la de dotar l'edifici perquè sigui aquest centre d'interpretació de l'esport.
Seguirem amb atenció l'evolució, perquè ens ha agradat molt l'idea de descentralitzar que tots els serveis i museus són a Palma i donar aquest valor exterior. Podria ser un atractiu i un atractiu turístic també per descongestionar i també perquè també, per exemple, vosaltres teniu molt de cicloturisme, que passat el camp de futbol van a berenar a l'hostal, i des d'aquí convidam tots els mallorquins que no han estat mai a Montuïri, perquè sempre diuen que els mallorquins no coneixen Mallorca, pegueu un vot a Montuïri, que és molt maco, és preciós, i quedeu a berenar, i sempre diuen això, economia circular, i els dobles no surten de Mallorca, i veus els molins de Montuïri, que com deia aquell eslògan que vareu treure fa anys, abans era un poble de pas, i ara és una passada de poble. Toni Miralles, Valle de Montuïri, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i estarem atents en el Museu de l'Esport. Gràcies, Valle.
Moltes gràcies. Bon dia.
Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem precisament de tota Mallorca, perquè no hi ha infants, de cada vegada neixen menys infants. En parlarem amb en Pere Salvà, que és catedràtic de Geografia Humana. No vos mogueu.
El dia a Mallorca.
TV3 Ràdio és actualitat.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
TV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. TV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nens, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per el que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. El dia a Mallorca.
Preciós, aquest 1973 de James Blunt, un tema que, molt melancòlic, el vol recomanar. 1973 de James Blunt, meravellosa cançó de l'any 2008, es titula 1973. Mireu, Mallorca viu, podríem dir, un hivern demogràfic, perquè només un any els infants, la població d'infants de 10 anys s'ha reduït en més de 1.000. Nins i nines han passat els 10 anys i ara ja en tenen 11 o 12, però n'hi havia 83.000 per fer números redons i ara n'hi ha 82.000 amb només un bon any. Això ho diu l'Institut Nacional d'Estadística, que a més no distingeix sense població nascuda a Península o a Balears. No, aquí, en aquest moment, hi ha 1.000 infants menys que fa un any. No és puntuada, en els darrers 4 anys Mallorca ha perdut 4.700 menors de 10 anys, és a dir, ja fa 5 anys, fa 4 anys que cada any se perden 1.000 infants joves, que no és que se perdin, sinó que creixen, és una caiguda sostinguda, i no sembla que s'hagi d'aturar. Per això connectem amb en Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana, qui sempre consultem aquestes qüestions. Pere, bon dia, com estàs?
Bon dia. Bé, avui que no plou, bé.
Sí, cert.
En tantes edanes.
Mare de Déu, sí. Bon sí. Jesús. Sí, està bé que plogui, però fins a un cert punt.
Sí, bé, clar, no, amb això ho hem d'enxaclar, sí. Se puja, no?
Home, sí, hem de pensar, en els pagesos, en els embassaments.
Bé, jo no sé si ja n'hi queden de pagesos, perquè sí. M'han tancat a poc a poc.
Exacte, sí, perquè toquen via. A tot canvia, com això que parlàvem, sí, perquè sí, jo crec sí, que hi deu haver molt de factors, però, no? L'economia, sí. No? Clar, jo li dic a la meva dona que segurament els seus nets hauran de créixer a que nostra. Nosaltres ara som 4. Sí, sí. I si els seus fills se casen i tenen... És que no hi ha manera, perquè, clar, és que ja aquelles famílies de 4 o 5 infants, de cada vegada, jo no en conec cap, però...
No, a més, en la mitja que tenim, especialment de la població, diríem, espanyola, que deia, mira, si un fill per dona, estem a menys d'un, diríem, 0,90, més o menys 0,90, dic que si ho comparéssim amb els països, les actuant Corea del Sud, que la té un poc més baixa, serien de les més baixes del món.
Mare de Déu. Clar, a part, econòmic, hi ha també... causa econòmica i el preu de l'habitatge, la dificultat d'independitzar-se. Sí. Jo crec que aquests són els factors més determinants, no?
Perquè... Sí, són efectes de giratoris i diuen respecte a la natalitat o tenir fills. És ben clar. És a dir, realment la crisi o la caiguda comença l'any 2008. L'any 2008 va ser el segon boom de natalitat, que arribàvem a 12.000, i a partir d'aquests 18 darrers anys, doncs ara els que enguany tenen 18, és un poc estall, però comença aquesta baixada tan important de número de persones, de lots, o de gent de menys de 10 anys, o de menys de 15, que de vegades també agafàvem de joves, havíem baixat, com ja deien en aquest moment, pràcticament cada any estem perdent entre 600... 700, depèn d'ell de l'any, respecte a l'any anterior, i, clar, si miram la pèrdua durant aquest temps, veiem que els joves de menys de 15 anys només representen el 13%, mentre que els majors de 65 anys ja han pujat quasi el 18%.
Vivim més ara, vivim més. Antigament, sí. Antigament les persones se morien en 70, 75 anys, sí. I ara lo normal és passar dels 80 i arribar al 90. Això, jo l'he vist, imagina't. Sí. O sigui que...
La mitjana estem a més dels 80, 85, 86 per les dones i 83 per els homes, però avui dia és una mitjana, diguem, una edat mitjana de néixer ampla, però el que és més, que ha crescut també més, és aquesta cadència d'esperança de vida a partir de 65 anys, que també ha tingut un increment important aquest darrers 40, o menys 40 anys.
També hem parlat de la qüestió econòmica, òbviament, molt important, sí. Però també te volia demanar opinió sobre també la manera de pensar, perquè curiosament la població infantil que l'única que creix és la dels estrangers que venen a fer feina a Mallorca. Ells venen aquí, no els fa por tenir infants, és més, és com una alegria, malament hagin de fer hores i hores i hores i hores. Ells sí que són com érem nosaltres els mallorquins fa 50 anys, és a dir, el poc creixement demogràfic que hi ha és en els estrangers que venen a fer feina aquí. És curiosíssim, no?
Sí, perquè la diferència que hi ha entre el que he poblat jo, el 0,9, en el cas de les mares estrangeres estan a 1,1. No és molt, però són pràcticament dos punts de diferència important, i és perquè ve gent jove i, o gent que està en potencial de dir demogràfic i que tenen un rap. De totes maneres s'aturen. Les famílies amples, quan venen aquí, segurament per problemes econòmics, segurament per problemes d'habitatge, per tenir jornals que són requítics, i això fa que també hi hagi una certa retorment. El que passa que venen amb una potència important per gent jove, estan dels 25 i dels 40 anys, i en moments de la màxima fertilitat. Sí, sí.
I també una frase que a mi me fa molta gràcia. Bé, jo no he tingut fills, tinc de la meva dona, que ja són majors, però sí que he sentit molt de gent de la meva quinta, inclús més joves, que diuen no, ara mos han casat, però volem viure la vida un poc abans de tenir nins, com si tenir un infant fos una condemna mort. És molt graciosa aquesta manera de pensar. Això jo, el meu pare, no ho hauria sentit mai, però volem viure un poc la vida abans de tenir fills, no?
Exactament.
Hi ha hagut aquest canvi de mentalitat, però...
Sí, sí, hem dit que nosaltres hem passat a tenir allò que deien que se sap per tenir fills.
Exacte.
Els fills, que deien fill, en el fill rei. A dir, que ja no... Ha canviat aquesta mentalitat que teníem anteriorment, però després hi ha també una certa filosofia, no aventura tant a nivell d'illes, però sí a nivell de general demogràfic. Crec que també molta gent, a més de tot aquestes problemàtiques que hem parlat anteriorment, se contenen o no volen tenir fills per també una consciència ambiental. És a dir, diuen que posar més fills és posar més problemes, diríem, en els problemes que ja tenim a nivell del món, a nivell econòmic, a nivell de problemes climàtics, etcètera, estem en punt del canvi climàtic. És a dir, hi ha les dues filosofies. Però l'altra està aquesta, que és l'altra materialista, que també s'ha denota molt, que és que ja no es casen, a dir, per allò de dir tenim fills, sinó que es casen per gaudir. No sé què hi hem de dir, si ets la paraula més exacta d'això, a dir, perquè ho diré seguida, a dir, que primer volen superar determinats nivells, diríem, materials, com tenir el cotxe, com poder fer vacances o poder anar de viatges.
Exacte, el que t'anava a dir ara. Sí, com que prioritzen més el temps lliure, no?
Exactament, a dir, això fa més incentiu de no tenir fills que ser un d'això de no tenir-ne.
Curiosíssim. També...
Sí, no, és que, claro, tu comences a relacionar tots aquests fets i hi ha moltes de fets, és a dir, moltes vegades s'ha parlat de la conscienciació familiar, etcètera, que això és un element que també està, que la parella viativa, que fan feina tots dos, també, si no, a més, tenint en compte que abans els predins fèiem una funció, ara per tu no fem una funció, però que si som actius ja no podem fer aquesta funció d'ajudar en els fills abordats al lots. És a dir, que jugam amb moltes de factors que fan que hi hagi aquest canvi, que normalment és un canvi social o socioeconòmic o de pensament en aquest segle XXI.
Clar, i tot això té unes conseqüències també macroeconòmiques, perquè, clar, menys gent jove, és menys gent en edat laboral i més Exactament. Gent en edat de cobrar pensions. Com ho farem?
Mira, aquí, per molt que diguin tots, l'única solució és l'immigració. L'immigració legal, que paguin els imposts i que també creïn els seus deures i els seus... A dir, tot el que siguin, a dir, tant els seus drets com els seus deures. Si no, has anat malament, a dir, ara pensa que a partir de 18 anys, els que tenen més de 18 anys encara formen part d'aquest període aquest que va tenir una pujada de final de segle i principi del segle XXI, que estan de 18 anys, però els que venen de darrere, que són els que faran feina, si en troben, que faran feina en el futur, són els que ho han de donar cobertura, diríem, a les pensions, en el sistema de pensions, i ho tenen bastant malament.
Vaja.
És a dir, que és un poc allò que parlaves un poc abans, que deien que actualment conviven amb els pares aquells que ja podrien ser pares.
Efectivament, efectivament. I clar, això també genera problemes, que ja en parlarem d'això un altre dia, problemes psicològics, perquè, clar,
la
no realització, de no sentir-te realitzat en els 30 i busques d'anys, quan tu saps que els teus pares te van tenir 25, clar, és fotut,
és fotut,
perquè... No?
Sí, penso que nosaltres hem inculcat, i dic nosaltres perquè jo ja... En els 76 anys ja vam poder parlar de la generació anterior. És a dir, nosaltres hem inculcat, o en el moment hem inculcat, que l'èxit era poder fer feina. I ells me la van matar. I ara ells arriben aquí i no hi poden arribar a aquella feina. No poden accedir a un habitatge perquè les compres no són, els valors de compres no són assertibles, o el mateix lloguer no és tampoc possible. És a dir, hi ha tota una sèrie de fet que no se trobaven 30 o 40 anys enrere amb un altre tipus de mentalitat i que ara se troben allà. I això crea un sentit, no sé si havia de dir, de falta de confiança en el sistema actual.
En fi...
Si pot parlar molt àmpliament aquí, però també té factors, i clar, això pot donar factors negatius, de vegades són factors cap a la drogació, o a trobar la ment, o sortir a dir allò que diuen escapar de la situació anant el bodegó, vull dir, els finals, el fin de setmana, les festes...
l'alcoholisme, etc. Sí, hi ha molt que parlar, hi ha molt que parlar.
Sí, sí.
Pere, com sempre, segurament tornarem a xerrar, perquè amb tu podríem parlar una hora cada dia i no acabaríem, i tampoc arreglaríem el món, però com a mínim trauríem
però,
conclusions.
Mira, però almenys passes allà a dir la conscienciació o intentes posar puntets damunt, si serveix de qualque cosa, per a servir, i per això estem un poc, a dir, cap a una reflexió que avui és cap a un optimisme de futur. I en aquests moments, entre les guerres i entre l'altre, estem en una situació que estem més bé d'exceptivisme que no d'optimisme.
Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana. Estarem en contacte, perquè segur que avui no ho arreglarem.
Però la seva mare aquí ve, però sí.
M'agrada quan te'n prens tot, el sentit de l'humor. Si no feim una riada, Pere, que mos queda.
Sí, és que ets l'única cosa que m'adona per existir tot el dia. Sí.
Cert. Pere, una ferrada molt gran, i gràcies per les teves paraules i la teva saliada. Salut, Pere. Nosaltres ara li pegam a la nostra radiografia mallorquina, on avui parlam dels mecànics.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina ens volem fer ressò altra vegada d'un problema que afecta tots els que tenim vehicles a motor, ja sigui amb moto o a cotxe, ja no en parlem si són professionals, camioners o taxistes. La dificultat de trobar mecànic. Tenen molta demanda, el mal de fer que t'agafin tot d'una perquè no donen abast, no hi ha mà d'obra, no tenen relleu generacional, els cotxes de cada vegada són més vells perquè els propietaris els estiren més anys en els cotxes, perquè tampoc hi ha tant de dobbers per comprar cotxes nous, sobretot d'ençà de la crisi de xips, que de segona mà se van posar amb uns preus inassumibles. I per contra, també els cotxes nous duen molta o massa equipació electrònica, que molts de mecànics veterans ja no volen ni tocar, perquè diuen, jo, per lo que me queda de mecànic, Això du a la casa. Saludam en Joan Sureda, que és vicepresident de l'Associació Balear d'Especialistes en Reparació d'Automoció i de Nàutica. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bueno, és que de fet també hem llegit que vosaltres, a més, heu de fer quasi de gestors, perquè heu de fer molta feina administrativa, que no podeu dedicar en el taller, perquè heu de fer factures, heu de demanar recanvis, heu de parlar amb els proveïdors, i tot això es tens, que no estàs davant del cotxe. I clar, per ventura també vos faria feina, falta administratius, i això ja seria la glòria, poder tenir qualcú que vos fes els papers, perquè tot això ho ha de fer el mecànic, no sé si Joan també.
Sí, bueno, de cada vegada més els tallers tenim a qualcú a oficines. Ja tenim administratius perquè el tema de l'oficina s'ha complicat tant, hi ha tantes gestions d'haver de fer dins l'oficina que necessitàvem una persona o dues, dependent dels empleats que hi hagi fent feina, que diguem. Segons el mecànic que hi ha, hem de tenir més o menys gent dins l'oficina. I que tots els tallers ja avui en dia en tenim. Per què? Perquè el que estàs comentant, mentre estem fent les oficines, estem reparant cotxes. Per tant, és una cosa que la pesca hi ha que es mola de la cola, com diuen. Que cada vegada se queda mullar més la feina perquè hi ha molt de motius perquè se queda mullar la feina. Com bé has fet tu la regressia quan t'has de renunciar, pues, hi ha moltes qüestions que influeixen. Per exemple, la falta de gent, no? La falta de professionals. Vull dir, falten moltíssim de mecànics, relleus de personal no en tenim, perquè quan se deixa un taller normalment una persona major se jubila, no s'agafa aquest taller, normalment se tanquen, vale? I després també tenim el tema de parc automobilístic. Cada vegada els cotxes són més vells, tenen més reparacions, i els cotxes nous cada vegada tenen més reparacions, també.
Clar.
Què vol dir? Que tot això influeix en que la cola se faci més grossa, perquè no és el mateix arreglar un cotxe dels antics que, per exemple, 6 hores havia fet un embrague, avui en dia necessites 12-14 per fer un embrague.
Mare de Déu.
Vull dir, és un exemple. I ja no diguen res si xerram de llumot de varia. De llumot de varia, pues, moltes vegades no estan al lloc dels mecànics, perquè la màquina de diagnòstics, tant com de tant la màquina, moltes vegades no varia, però clar, no t'ho diu exactament el que és. Després nosaltres hem d'estiguar que el que és això és una sèrie de temps que invertim i tot això se fa que s'acumuli la feina.
Clar, tu antigament... Clar, és que tu antigament posaves el cotxe en marxa i un mecànic així com tu te deia, pica bieles, això és tal cosa. Home, s'ha romput la tapa del delco. Pam, no, per la cara, això de xec, el llumet aquest, jo, que m'agradava un poc que et ponis cotxe, ara ja no hi ha ni carburador ni res. Jo m'he quedat amb les bugies i els carburadors. Clar, ara t'ho imagina't aquest que duen l'ordenador i tot això, que jo, con els mecànics, te'n puc parlar de mecànics de confiança, que m'han dit, no, jo tot aquest cotxe no ets a toc. No ets a, per el que me queda, jo un cotxe elèctric, un cotxe amb ordenadors i coses d'aquestes, jo ja els dic que vagin a la casa. Jo no sé aquesta gent on anirà d'aquí un parell d'anys a arreglar el cotxe.
Jo crec que sempre quedaran els joves, que és de la nova generació, que vendran quan surten d'institut, per exemple, o fent cursos, que se'n fan molts, ja s'està ensenyant un poc més el tema de cursos elèctrics i híbrids. Vull dir, què passa? Que segons l'edat que tingui és professional, quan tu dius, mira, ja el pel temps que me queda no m'interessa aprendre-ho en això. I el que fan és, pues, derivar-ho cap a un concessionari o cap a un altre taller. Però, bueno, n'hi ha molts que no, eh? Hi ha molts que seguim fent tripes corazón per poder fer el màxim possible i reparar tots els cotxes possibles que moren dins del taller. Després sempre n'hi ha qualcun, que a lo millor per protocol de concessionari, de marca i tal, pues, no me queda més remei que anar al concessionari.
Yeah. Eh?
Però, bueno, de moment són pocs.
Jo, que hi ha hagut una cosa que m'ha sabut greu, és que he llegit que les pràctiques de grau de formació professional, les han de fer els estudiants en els concessionaris, perquè estan obligats a que tinguin totes les branques. I clar, vosaltres vos podríeu quedar amb un estudiant d'aquests, però és que han d'anar als concessionaris i els tallers petits, i perdeu, i mira que tu estàs just davant del Juniper Serra, però, de Sant Cladera, però això és com un poc injust, això no hi ha manera de canviar-ho, perquè clar, un podria fer pràctiques un taller de xapa i pintura, un altre podria fer pràctiques a un taller que facin escapes, un altre podria fer pràctiques a un taller de mecànic en general. Per què això han d'anar en els concessionaris? És molt injust amb altres.
És molt injust, és molt injust. Jo crec que si no canviïn el sistema d'educació, això té mala solució. Té mala solució per el que tu dius. Per exemple, hi ha la formació dual, que va molt bé la formació dual per la mecànica. Perquè un lot dual ve 2 anys els matins a fer feina, si és una feina remunerada, i a damunt se la baixa, se'n va a l'institut, i més o manco, però si hauran donat els mateixos temes, professors, que el taller. Vull dir, si miren coses d'electricitat, doncs un dia feim electricitat, si miren coses de freno, un dia fem freno, i això és una manera que els alumnes aprenen molt aviat i va molt bé. Què passa amb aquest tipus d'ensenyança? Formació dual, per exemple, aquí davant, jo no jo estic, el Juli per Serra, en el grau mitjà no en tenen, no hi ha dual, i en el grau superior només hi ha 15 alumnes, aproximadament. Vull dir, entren de les 30 i en caben de les 15. I després, aquests 15 que caben, la meitat d'ells volen ser FP per poder optar a policia municipal, bombers, etcètera, etcètera. Vull dir, què han de fer? O han de fer un batxiller o han de fer un FP. És fàcil fer un FP i fan FP. Què passa? Que després d'aquests 15 alumnes, que potser podrien sortir de pràctiques, la meitat se'n van a fer de bomber, a fer de policia, el que sigui, i m'ho quedaven 7, entre cometes.
Ja.
I aquests 7, si són de grau superior, com bé tu has dit, han d'anar a un taller gros que puguin fer recepció, recanvis, administració, taller, pintura, mecànica, o sigui, ho han de poder tocar tot. I clar, els tallers petits, doncs tot això mos quedarà, que no ho podem, no ho podem obrir. I no tenim el lot en pràctiques. I què feim? Pues de fam, pues jo, per exemple, amb el 2-1 del grau mitjà. Bueno, pues del grau mitjà, i veurem si aquest lot segueix i vol seguir i tal, pues l'ensenyarem. Clar, no mos queda més remei que agafar els lots joves i ensenyar-los. Si no, mal ho tenim d'aquí 20 anys, no sé què faran de prendre els cotxes.
Ja ho sabeu, si sou joves i no sabeu que estudiar, falten mecànics. Falten mecànics, falten electricistes, sí. Falten fontaners, però ara estan parlant de mecànics. Si estudiau CFP de mecànica, tindreu feina segur. I qui sap si podeu agafar el traspàs de qualque mecànic que se retiri i ja tindreu el taller muntat i tindreu el vostre propi taller, perquè hi ha molt de tallers que tanquen i davall és la barrera per sempre. És una vertadera pena perquè tractant el teu mecànic de tota la vida no és el mateix que anar als concessionaris. Concessionari el que vol és que tu li duguis allà, perquè no, els grans concessionaris, un que ja ha tingut un parell de cotxes, ja vol dir que val més un mecànic de barriada, dels teus, de tota la vida, que coneix el teu cotxe, que només posa-lo en marxa, ja sap de quina peu coixatge. Joan Sureda, des d'Averant, moltíssimes gràcies per atendre'm-vos, i a més, si és la propera vegada que parlam, heu posat en marxa aquesta acadèmia, que fins i tot una aula escola que voleu plantejar, perquè la veritat és que com més alumnes hi hagi i més gent hi hagi ensenyant, millor serà l'atenció, i clar, vosaltres també vos deu saber greu dir a un client que no li pot agafar el cotxe. Joan, una ferrada, moltíssimes gràcies, sí. I salut.
Moltíssimes gràcies a
vosaltres. Bueno, moltíssimes gràcies als mecànics, perquè clar, nosaltres els hi feim fer dia, i és que no poden, és que no poden perquè no tenen gent. Vinga, anem a donar la benvinguda a en Maria Antònia Esquines en el seu Mallorca Jove. Bueno, si sona Forever Young, per sempre jove d'Alphaville, estem a punt d'acabar el programa. Per tant, donant-se benvinguda a Maria Antònia Esquines en la seva secció Mallorca Jove. Com estàs? Què mos dus avui, Maria Antònia?
Molt bon dia, Jaume. Molt bon dia a tots. Avui mirarem amb una mirada cap a Hollywood,
sí?
Perquè aquest cap de setmana arriba una de les cites més important del món del cinema, la gala dels Premis Oscars.
És cert, és una nit que l'Acadèmia de Hollywood reconeix les millors pel·lícules de l'any i que, com sempre, arriba carregada de nominacions. Però de vegades també hi ha qualque sorpresa.
Per això, avui farem una mica de prèvia de la gala. El que farem és repassar les pel·lícules que parteixen amb més opcions, els actors que podrien endur-se l'estatueta i també, com has dit, alguna sorpresa o alguna curiositat de la cerimònia. I, evidentment, no pot faltar, farem les nostres apostes, que després ja veurem si encertam o no.
És edició, crec que 98.
98.
98. Enguany se faran el Dolby Theater de Los Angeles i reconeix les millors pel·lícules estrenades durant el 2025, recordeu. No serveixen les que s'han estrenat aquest gener, aquest febrer, aquest març. La presentaran Conan O'Brien, fantàstic, meravellós, divertidíssim, que repeteix com a mestre de cerimonis després de l'èxit que va tenir l'any passat.
Si t'apareix, Jaume, començam.
Vinga.
Com sempre, la categoria reina és la millor pel·lícula. Aquest any hi ha 10 nominades, i són aquestes: Bugonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Martí Suprem, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners i Train Dreams. Jo no sé, Jaume, si tu n'has vist cap d'aquestes 10.
Te seré sincer, perquè jo... cinema... La veritat és que ara darrerament em veig molt poc perquè m'he tirat en els documentals, i sèries ja no em veig. Però vaig voler veure Fórmula 1 amb en Brad Pitt,
sí,
perquè conta una història molt xula. Conta una història d'un pilot de Fórmula 1 que té un accident adelantant a Ayrton Senna l'any 94, abans que morís Ayrton Senna, i clar, és un home de la meva edat,
sí,
que torna a la Fórmula 1 en la meva edat, i diuen, però i aquest on va? I és una història preciosa, perquè a mi m'agrada molt la Fórmula 1, i després de Rush vaig dir, aquesta l'he de veure ara. M'han dit que en Jacob Elordi, Frankenstein, està espectacular. No sé, l'hauré d'acabar de veure. És que a mi me fan al·lèrgies les pel·lícules de 3 hores, Maria Antònia.
Ja,
i darrerament no hi ha cap pel·lícula que duri 2 hores. No sé què passa.
Totes són superiors.
No vaig veure Oppenheimer perquè... durava 3 hores.
Fa un pot d'haver-se, la veritat, però clar, entre totes aquestes que hem nomenat, una de les grans protagonistes és Sinners, que està dirigida per Ryan Coogler, i és que arriba als Oscars enguany com la pel·lícula amb més nominacions. Ni més ni manco que 16 nominacions té aquesta pel·lícula. La veritat que és un thriller amb elements així sobrenaturals, amb un ambient al sud dels Estats Units, i que ha tingut molt d'èxit tant de crítica com de públic.
Sinners, traduïta, significaria pecadors.
Exacte.
Però també hi ha una altra pel·lícula que uns experts situen com a preferida, que és One Battle After Another, una batalla rere altra, dirigida pel gran Paul Thomas Anderson. És un drama polític amb un repartiment molt potent. Aquest sí que la tenc en llista per veure, a plataforma ja
la
tenc,
sí,
i que ha guanyat ja diversos premis durant la temporada i podria ser una de les grans guanyadores de la nit. Una batalla rere l'altra.
I no podem oblidar, com has comentat abans, Frankenstein, que la reinterpretació del clàssic de Mary Shelley, dirigida per Guillermo del Toro, i aquesta també està llegint ressenyes i això que ha generat molta expectació, a Hamnet, que és dirigida per Chloe Zhao i està basada en la novel·la de Maggie O'Farrell. El meu anglès és horrorós, m'estic donant compte ara dient això.
No, Maggie O'Farrell.
I aquesta està inspirada en la història de la família del William Shakespeare.
Ah?
Com podeu veure, sí, està complicat la cosa.
No, per això el títol Hamlet fa referència a Hamlet. Sí, això ho vaig llegir.
Correcte.
Sí, sí, sí,
jo no sé, és que hi ha tantes opcions. Tu per a quina apostes, Jaume?
Home, jo ja t'he dit que no les he... per exemple, efectes especials, jo per el que he vist a Fórmula 1 i segurament a maquillatge a Frankenstein,
i mira
que s'han fet versions. Ara, també, com a guió, també pel que he llegit, també, jo sé, som addicte a Film Affinity, mira totes les pel·lícules que critica Film Affinity i després em vaig només dues altres. Només les que passen de 5 i mig a les 6.
Exacte, que tinguin molt bones valoracions.
Però una batalla rere l'altra, o en Bar After Another, en Paul Thomas Anderson ja té un currículum molt important i, per tant, estaria per aquí. Clar, i tot el que fa Guillermo del Toro, el tornem a la reinterpretació de la Mary Shelley de Frankenstein, tot el que fa Guillermo del Toro mai passa desapercebut.
Hi ha molt de nivell, Jaume, hi ha molt de nivell, però jo també vull saber un poc què opinen els nostres oients.
Encara que no sigui la meva preferida i sé que a mi m'agradaria que guanyés, que és Hamlet, vaig amb ella fins al final del món, jo crec que la disputa per guanyar la gran categoria millor pel·lícula està entre una batalla tras otra, d'en Paul Thomas Anderson, crec que aquesta serà la guanyadora d'enguany, o si no, també tinc allà Sinners, d'en Ryan Coogler.
A mi me gustaría que ganara el premio a mejor película Sinners, más que nada por la trama, por el giro que da, porque al final no te esperas lo que va a pasar, y sobre todo por el mensaje que quieren transmitir.
A mí me gustaría que ganara Fórmula 1 por la interpretación que hace Brad Pitt, porque sale él y porque es un tipo de película que me gusta mucho, ya que también es parecida a Top Gun, Maverick y este tipo de películas.
Hi ha molta varietat de respostes. Algunes s'assimilen a les teves, algunes altres no.
Home, és que també... Jo avui, quan faig el sumari, deia... Clar, a mi no m'agrada el mateix cine, segur, que t'agradi a tu, perquè m'ho separen dues generacions. Per això fem aquesta secció a Mallorca i jo, perquè les coses les veu igual d'una persona amb 20 i busques d'anys que en 50 i molts. I clar, a mi, per ventura, ara ja m'agrada un cinema, sobretot més curt, reivindic les pel·lícules de 90 minuts, per favor, perquè penses els distribuïdors.
Clar.
Abans podien vendre 4 entrades i ara només en poden vendre 3. Jo me poso en el lloc dels distribuïdors, per exemple, les famílies Sales, que són amics meus, ara només poden vendre 3 entrades de cada pel·lícula. Amb aquestes pel·lícules de 3 hores i mitja. Jo sempre dic que si Casablanca i El Ciudadano Kane duraven 90 minuts, no tens per què fer una pel·lícula de 3 hores. Crec jo, perquè s'han d'omplir moltes hores a les plataformes.
Sí, era també per alguna cosa. Si ho feien així, ara ho podrien avançar un poc més. De fet, ara, si passam a les categories interpretatives, també hi ha molta competència. A millor tot trobant-nos coneguts com Timothée Chalamet per Martí Suprem, a Leonardo DiCaprio per One Battle After Another, Ethan Hawke per Blue Moon, a Michael Bay per Jordan per Sin. És que seguiria així molt més i n'hi ha molts denominats.
Sí, s'ha de millor triu, s'ha denominat la zona Jesse Buckley per Hamlet, aquesta que tracta la família de Shakespeare, Rose Byrne per If I Had Late I'd Kick You, si tingués cames te pegaria una cosa, en Kate Hudson per Samsung Blue, que parla també de la vida de Neil Diamond, molt curiosa, perquè també Neil Diamond m'agrada molt, aquesta també l'ha de veure, la Renata Reinsme per Sentimental Value i en Emma Stone per Bogonia. Anem a veure també què diuen els preferits, quins són els preferits de la gent.
A jo m'agradaria que guanyés la pel·lícula de Frankenstein amb en Jacob Elordi, perquè trob que pareix mentida com una persona pot arribar a canviar tant, no només com a personatge, sinó també físicament, i que t'ho puguis arribar a creure d'aquesta manera. Trob que entra molt en els sentiments.
Per jo, la clara guanyadora en el premi a millor actriu, i crec que és la gran preferida per la majoria que seguim als Oscars, és la Jessie Buckley, qui interpreta en Agnes a Hamlet. A part d'una interpretació que des del meu punt de vista és sublim, o sigui, te deixa fora paraules i traspassa la pantalla totalment, ha pogut crear un personatge que reuneix tòpics tan importants com són l'amor, la maternitat, lo femení, els vincles ancestrals, els vincles amb la naturalesa i, òbviament, la mort.
Parell mentida, com una pel·lícula pot transmetre tantes coses, o bé, ara xerrant de més coses de tors i actrius... Que
és lo seu.
És que és increïble, com diu aquesta persona, diu, agafa i diu, traspassa la pantalla.
És lo seu, d'això se tracta l'art, de transmetre emocions. Jo, m'agradaria que guanyés qualcú que no sigui conegut.
Ja.
Perquè, per exemple, tenim en DiCaprio, en Timothy Chalamet, en Nathan Hawke, en Kate Hudson. M'agradaria que... És que jo, aquesta gent que, per exemple, acumula Grammys, acumula Oscars, acumula... No, jo crec
també
que donar-li
una
ditada de mà a la gent que no ha guanyat mai un premi o que no és conegut, no sé...
També és especial.
Home, clar que sí, és molt xulo, no? I si heu seguit seguida qualcun any, jo, per exemple, de jovenet, me quedava sense dormir tot el vespre per veure'l-la. Heu de saber que altres premis molt esperats, com Helio, Zootopia, tu, que són una part, K-pop Demon Hunters, que mos podem acomiadar amb la seva música. Te sembla bé? Som aquest Shallow.
I diumenge estarem pendents.
Diumenge pendents. I de venga, a veure qui guanya. Qui guanya el millor. And the winner is... No, the Oscar goes to...